Tot costa.
Demà farà 6 setmanes de la lesió muscular de Lamin Yamal i De La Fuente ja ha deixat dit que hi compta pel debut d'Espanya al Mundial. La bona notícia és que aparentment la recuperació del crac blaugrana va sobre els terminis previstos. La dolenta, que el pacte de prudència entre la Federació Espanyola i el Barça és paper mullat.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 d'aquest dimecres 3 de juny de 2026. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Estàs bé de temperatura?
Impecable.
Que fa vent i tot dintre de l'estudi. M'he hagut de posar la jaqueta.
Està impecable.
Impecable,
el terreny
no?
Està...
Jo, de veritat.
Si avui no fas bon programa és perquè no en saps, com allò de la gespa. Avui està impecable.
Vinga, va, doncs com deies, que Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, és molt optimista respecte a Lamine Yamal. Diu que creu que estarà llest pel debut del combinat espanyol el dia 15 de juny contra Cap Verd a Atlanta. Recordem que us havíem explicat que des del Barça s'havia recomanat que potser el tercer partit era el millor perquè Lamine Yamal ja tingués uns minuts.
No? Van venir dues vegades, ja no sé qui, però van venir dues vegades. Sí, tranquils, Uruguai...
Hi ha hagut aquí una pèrdua d'informació pel camí, no ha acabat de quedar clar. En tot cas, sembla ser que contra Cap Verd a Atlanta també Lamine Yamal deu tenir moltes ganes de jugar, s'ha de dir.
Però... Això no. Una cosa tant és certa una cosa com l'altra, vaja, que Lamine no haurà dit no, miri, jo és que contra Cap Verd...
Que... És que a mi m'han dit que precaució, esperem-nos a Uruguai. Demà passat jugant a La Corunya contra l'Iraq, aquí en principi no, Lamine Yamal no jugarà, és un partit que servirà de preparació de cara a aquest Mundial. Leo Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2028. El jurat format...
26.
El 2026.
Jo li donaria el 27 i el 28,
no, és d'aquest any.
Sí, és
d'aquest any. El jurat, format entre d'altres per Andrea Fuentes i Jennifer Pareja, considera que Messi és el futbolista més exitós de tots els temps. També destaca la seva tasca solidària a través de la seva fundació. Cada Premi Princesa d'Astúries està dotat amb una escultura de Joan Miró i un premi en metàl·lic de 50.000 euros. Bé, potser Messi amb això tampoc
no... Messi, tampoc li canviaran la vida.
Però vaja, que assistirà al lliurament dels Premis Princesa d'Astúries, que es farà el mes d'octubre.
Doncs Messi, a poc a poc, a part de les 8 pilotes d'or, Creu de Sant Jordi, ara Premi Princesa d'Astúries, no està malament al palmarès del crac argentí.
I notícia que... Vaja, notícia. Anunci que s'ha fet aquesta tarda. El Girona ha explicat que els màxims dirigents faran demà una roda de premsa per fer un balanç de la situació. Per fi, es reclamaven explicacions, ja les tindrem.
Per a Guardiola, Quique Cárcel, vaja, els autors materials de l'èxit i en aquest cas del descens del Girona donaran demà explicacions el dia que, no l'escoltarem perquè l'estimem, hem escoltat les primeres declaracions de Mitchell com a entrenador de l'Ajax en anglès. I bé, se'l podria comparar amb el d'Emery, per exemple.
També en futbol, Sara Monforte renova com a entrenadora de l'Espanyol femení per dues temporades més. La tècnica del Castelló de la Plana començarà la seva tercera temporada dirigint l'equip blanquiblau a la Lliga F, que, com bé saps, es va salvar... Sí. Ja amb moltes jornades d'antelació aquesta temporada.
Una renovació més que merescuda, tenint en compte la trajectòria al capdavant de l'equip femení blanc i blau.
La penya visita a les 9 del vespre al Baskonia en bàsquet en el primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB, duel que podreu seguir al Tot Gira, a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma de 3CAT, i que ja sabeu que també Sport 3, el Barça, ja hi va aconseguir ja hi va guanyar el Múrcia i demà pot aconseguir la classificació per semifinals si torna a derrotar el Camp Múrcia en aquest segon partit de quarts, ara al Palau, serà demà a les 7 de la tarda.
De tot això en parlarem en una edició play-off del 5è quart amb l'Ernest Macià, la Laura Antoja i el Xavi Ballesteros, d'això i de la derrota absolutament inesperada del Madrid davant el Tenerife, que bé, no diré que canviï l'eliminatòria, però que obliga l'equip d'Escariolo a guanyar els dos pròxims partits si vol continuar viu a la competició, l'únic títol que podria guanyar aquesta temporada.
I l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans l'any vinent. Diu el Macià que el bàsquet Girona ho té molt bé per acompanyar el Baxi Manresa a la competició. Les dues parts estan acostant posicions, Club i Erull Lliga, per participar en una segona competició europea que estarà reforçada amb llicències multianuals.
Això també els vull preguntar al Big Three, perquè tant de bo tots els equips catalans jugant a Europa, però clar, el desè i el dotzè de l'ACB jugant a Europa és un punt estrany des del meu punt de vista.
Doncs mirarem què et diuen. En waterpolo, avui hi ha el partit de tornada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. L'Atlètic Barceloneta rep a 2:15 al Catalunya, que té 5 gols de renda de l'anada. I ahir, a la Lliga femenina, el Mataró de Dani Ballart va imposar-se a la piscina del Sant Andreu a les barcelonines per 9-10, i això vol dir que va sumar la seva tercera Lliga de la història.
De seguida que comenci el Barceloneta-Sant Andreu, anirem a la piscina de Sant Sebastià, allà hi és el David Ubac, i per tancar el programa hem quedat amb el nostre Dani Ballart, habitual de les transmissions de l'Espanyol al Tot Gira, que mereix ser felicitat per aquesta tercera Lliga en 6 anys, un autèntic mèrit el de l'equip mataroní, a més contra pronòstic aquest cas contra les campiones d'Europa.
En tenis continua a Roland Garros la sagnia dels caps de cartell. Avui ha perdut la número 1 del món, la bielorussa Arina Sabalenka, davant la russa Diana Schneider per 2-16 a 1, 3-6, 7-5 i compta 6-0. Feia 2 anys que Sabalenka no encaixava un 6-0, això l'ha deixat fora de les semifinals. Schneider jugarà contra una altra revelació, la polonesa Swalinska. L'altra semifinal la disputaran l'ucraïnesa Kostyuk i la russa Andreeva.
Està arribant un punt dels quadres que hi ha més tenistes que no conec que els que conec, i això val pel quadre masculí i pel femení, i parla d'aquesta disbauxa. Hi ha qui fins i tot defineix el Roland Garros d'aquest any com un autèntic caos, en què cau tothom que menys Zverev, de moment, cau tothom que creiem que pot guanyar-lo.
De fet, en el quadre masculí, la primera semifinal la jugarà l'alemany Zverev contra el txec Jakub Mensic divendres, i avui es decideix l'altra semifinal. Hi ha en joc el partit entre Aliassim i Kovoli. De moment, ha guanyat el primer set Aliassim, els dos següents Kovoli, ara mateix són el quart set, 2-1 per Aliassim. I a un quart de nou, l'altre partit, o a partir d'un quart de nou, Berrettini Arnaldi.
Per aquesta banda del quadre hi ha tres italians. És veritat que ara està guanyant de moment el canadenc, però hi ha tres italians i, per tant, fa...
Està guanyant l'italià, no?
Perdó?
Està guanyant l'italià, no?
Ara, de moment, està guanyant l'italià.
Aviam, no, que guanyava Oge Aliassim.
No, el primer set per Aliassim, els altres dos per Kovoli.
D'acord.
Sí, doncs, sí. 6-4, 4-6,
doncs
4-6.
Fa pinta que hi haurà un finalista italià i que l'altre, en teoria, hauria de ser Zverev.
Ah, d'acord. És a dir, l'altra semifinal... O sigui, és a dir, aquesta semifinal fa pinta que serà italiana íntegrament, i efectivament un passaria a la final. En ciclisme, la catalana Paula Blasi disputarà el proper Tour de França. La ciclista d'Esplugues, de 23 anys, s'estrenarà al Tour. El Giro d'Itàlia femení, avui cinquena etapa molt exigent per les Dolomites, amb tres ports de muntanya i nova líder, Anna van der Breggen.
És interessant aquesta notícia de Paula Blasi, perquè aquest any s'ha dedicat a guanyar curses on no havia de participar.
Sí, tant, i aquí tampoc havia de participar
per això,
inicialment.
Ho dic, que, home, ja, això ja seria la bomba, però jo no descartaria Paula Blasi per res amb la temporada que està fent.
I a les portes del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1, Ferrari ha anunciat la renovació del monegasc Charles Leclerc per dues temporades més.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Us quedaríeu Rashford? I us oferim tres possibles opcions. Sí, per 30 milions, és a dir, per la seva opció de compra. Sí, però regatejaríeu el preu, intentaríeu baixar-lo, 30 us semblen excessius. Sí, però cedit, seria una tercera opció. I després, directament, si no el voleu, també teniu l'opció. Podeu votar a qualsevol d'aquestes quatre opcions que tenim penjades a l'enquesta de Twitter, també d'Instagram, i dir-hi la vostra, com sempre, a les nostres xarxes socials. Avui ben pendent la Sònia Oleart.
Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Per cert, que la Federació Catalana de Futbol ha fet pública avui la sanció més dura de la seva història per una agressió a un àrbitre. D'aquí una estona al Tot Costa parlarem amb l'àrbitre agredit, perquè val la pena que ens expliqui què nassos va passar. Senyor Ferran Correas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, tot bé?
Tot bé.
Gemma Mallorca, bona tarda.
Bona tarda.
Senyora, si Ferran Correas és senyor i Gemma Mallorca és senyora, bé?
Sí, molt bé.
Senyor i Torra Collons del Tot Costa, Oriol Domènech, bona tarda.
Bona tarda.
Com ha anat el Legends Trophy?
Bé, molt bé.
Sí?
Sí.
Guanyat
cada
Zola.
Cada cop més nivell, sí, sí. Va trencar
la hegemonia
de Bogosian, que havia guanyat les 6 darreres ocasions, va quedar... Sola va fer més 2 i Bogosian més 3.
O sigui, ha quedat segon.
Va quedar tercer.
Ah, caram.
Segon Kenneth Pérez.
Ah, un clàssic.
Un danès, que també és un clàssic del torneig.
Molt bé. Això, és que estava abans, Zola és molt baix, no?
Molt baix, sí.
Vull dir, és una parida de desconeixement de l'esport, però no ha de ser fàcil jugar bé a golf.
El joc llarg el té normalet, però el joc curt,
clar,
l'approach al pad, és molt bo.
Clar,
com era futbolista.
Com els jugadors de futbol, en espais reduïts, de conya...
Jugant a golf és molt semblant a com era com a futbolista. Uh-huh. Molt talentós.
I després, el Pro-Am, és que vaig veure a les xarxes que Guardiola havia guanyat a l'equip del Pro-Am, no? Però això ja no...
El Pro-Am és un torneig previ que es fa...
Ah, no el valoreu tant, d'acord?
No, per equips, és una cosa més social.
I
en cada equip hi ha una llegenda, un jugador professional de golf, i els altres són...
I això està negociat perquè ho guanyi Guardiola, no?
No, amb 8 anys és la primera vegada que ha guanyat.
D'acord.
Molt bé, doncs l'Oriol, que ha acabat dues setmanes extenuants de feina entre Legends Trophy de Padel.
Ara ve anunciat a descans.
I ara, sí, Port de la Selva, una cosa així, baleària, no?
De descans, no tanta intensitat com els últims dies.
Home, però divendres...
Un descans relatiu.
Ens passaràs a saludar pel primavera, no, divendres?
Home, divendres, primavera i dijous, 3 dies... Aquestes seran les meves vacances.
Nosaltres només vindrem divendres.
No descanses, llavors.
Molt bé, doncs l'activitat frenètica de l'Oriol Domènech, que no obstant, en el moment que toqui del programa, ens farà saber les seves queixes de Torracollons del...
Tinc una de l'entradeta o del sumari.
Però guarda-te-la, és que cada setmana fas el mateix.
Clar, és que
tens munició pel camí.
Bueno, però no passa res per comentar. Ha dit el Jordi que l'eliminatòria del Madrid-Tenerife no canvia, home... No és el mateix.
No, dic que no canvia el pronòstic. Vaja, vull dir que continuo pensant que guanyarà el Madrid.
Això sí.
Ara, que el Madrid ha de guanyar 2 de seguits, evident, sí, sí.
Sense pivot.
Bé, no sé, els van fitxant, ja no saps ni com es diu el pivot del Madrid, perquè cada setmana en fitxen un de nou, com aquí. Xavi Pasqual seria feliç allà.
Em van donar una teoria que no vaig acceptar, tot s'ha de dir.
A veure.
Que era que el Barça li va convenir perdre amb el València, ara suposo que no de 30, perquè preferia trobar-se al Madrid a semis que a la final, perquè els pivots nous no estarien encara al 100%.
No, efectivament. És un molt bon intent, però el paperot que va fer el Barça contra el València no té cap mena de justificació. Sí, sí, en fi. Va, que hem d'entrar en matèria abans, però hem de recordar que tot costa una dècada.
Leo Messi, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, gràcies per atendre el Tot Costa, fent honor al nom del programa. Hi ha alguna cosa que li costi a Leo Messi?
Sí, esto todavía, la verdad que sí, pero de a poquito me fui soltando y me fui acostumbrando.
Els teus fills parlen català?
Mateo mejor que Thiago, pero Thiago también.
Acostuma a passar que aleshores els pares s'hi llencen. Jo no sé si en el teu cas, de tant en tant, en la intimitat, també els hi parles en català.
Sí, con ellos sí, la verdad que...
Amb ells t'atreveixes,
sí,
eh?
Sí, pero después lo podría hablar, pero... Todavía prefiero mantenerlo así.
Tot costa una dècada.
Doncs Leo Messi i el seu compte pendent, jo diria que ja etern amb el...
Però haurà de tornar cap aquí, perquè clar, els fills han de recuperar també el català perquè ell el pugui practicar.
Doncs quan torni cap aquí tornarà amb un premi Princesa d'Astúries dels Esports que li han concedit avui i que més endavant en el programa en parlarem. Ara, el primer protagonista del dia és Luis de la Fuente. This is Scotland, where everybody knows you start with nothing. This is Scotland, where you can join an army that's for peace. We love football, when Florida is coming to Miami. We love football, we've got another tango with Brazil. Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio. El Salva Pou comença a demanar crits vacances. Li hem dit avui començarem parlant de la selecció espanyola i del Mundial, i ell ha dit no m'ha vingut res, però en canvi sí que he trobat aquesta cançó de Bel and Sebastian, que sempre venen de gust a escoltar, It Only Takes One Lion, que és una mena d'homenatge a la selecció escocesa per la seva classificació pel Mundial, que dius, bueno, si no és d'Espanya, és d'Escòcia, i ja ens va bé, i insisteixo, Bel and Sebastian sempre entra bé i sempre mola. Roger Arbusà, Les Rozas, bona tarda.
Com esteu? Bona tarda.
El Roger, com sabeu, està pendent de la concentració espanyola, que demà jugarà el seu primer partit de preparació contra Iraq a Riazor, a la Corunya, però que encara és a Les Rozas, al seu quarter general, i avui hi havia interès per escoltar la primera roda de premsa de Luis de la Fuente. Un cop ja té tot el personal reunit, ja han arribat els de l'Arsenal, el del PSG, ja els té tots a mà, i ja ve el primer partit. I, evidentment, Roger ha parlat de jugadors que ens interessen, començant per Lamine Yamal.
Sí, que és el gran protagonista, tot i que no el veiem, però sí que és el gran protagonista en aquesta prèvia d'aquest Mundial, perquè continua recuperant-se. Ja m'ha anat explicant que evoluciona molt bé de la seva lesió, de moment encara s'entrena al marge, avui també ho ha fet, aquest matí. La idea, ja ho sabeu, és que...
Perquè, perdona, Roger, dius no el veiem, els entrenaments en general són a portes obertes?
Avui era 15 minuts obert, però normalment són tancats aquests dies.
Pel que
sabem, en tots no participa amb el grup. Ho fa al gimnàs, amb Nico Williams també, que també s'està recuperant, i no participa a la gespa amb els seus companys. Avui hem vist aquests 15 minuts, tampoc hi era Lamine Yamal, estava al gimnàs, estava fent recuperació, i tot i que la idea era que jugués el tercer partit, aquest famós partit contra l'Uruguai, el dia 27, De la Fuente insisteix avui també que és optimista que pugui arribar el dia 15, el primer partit contra Cap Verd, tot i que és veritat que aquí De la Fuente despista una mica, perquè ell sí que vol que Lamine arribi, però una altra cosa és que el veiem. Ell ho diu, puntualitza que això no vol dir que jugui. Jo crec que uns minuts sí que el veurem, el primer partit, perquè és veritat que, com dic, es recupera molt bé, i tot va molt bé, i De la Fuente és De la Fuente. Per tant, si ha d'arriscar, arriscarà. Jo crec que uns minuts jugarà, però ell avui ha dit això, que això no vol dir que jugui i que, per tant, aniran veient com evoluciona aquestes setmanes.
Doncs no tenim el document ara de Luis De la Fuente. Ara de seguida el recuperem. Mentrestant, Roger, què més ha dit De la Fuente? Que de seguida tindrem aquests documents.
Mira, ha parlat de Marc Bernal.
Crec que ja tenim el document de la Fuente parlant de Lamine Yamal, ara sí.
Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto, y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar, para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones. Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15. Pero vuelvo, también os comento, no garantiza, Rafa, que es por ese motivo tenga que jugar. Sí, no, ya veremos. O jugará unos minutos, o simplemente hará una sesión de entrenamiento verdaderamente de sumar más carga en todos los aspectos, que le aportará más para estar el segundo partido mejor. Valoraremos en cada momento.
Bé, en tot cas, De la Fuente, a diferència del que es va dir en aquestes reunions entre ambaixadors de la Federació Espanyola de la part física que van venir aquí a Barcelona, no? Tranquils, amb prudència, Uruguai, tercer partit. És veritat, com diu el Roger, que De la Fuente no diu que jugui el primer partit, però no tanca la porta en absolut. Per tant, ja us heu comentat al principi, la bona notícia és que quan es va lesionar es va dir que la cosa aniria sobre a partir de les 6 setmanes, i ja fa 6 setmanes. La que a mi em crida l'atenció és que muntis shows d'enviar gent aquí a dir-li al Barça que tranquil, i després, a la primera de canvi, diguis, no, és que va molt bé, contra Cap Verd si puc jugarà. No sé si us inquieta o ja hi comptàveu.
Demostra el tarannà que veurem amb la selecció espanyola i el problema que arrosseguem. Ja l'ha patit el Barça aquesta temporada, amb Lamine Yamal i no només amb Lamine Yamal. Si aquest és el tarannà de Luis de la Fuente, de dir, escolta'm, jo sí crec que si Lamine Yamal està bé, encara que hagi acordat amb els metges del Barça que jugui el tercer partit, si jo crec que està bé, jugarà el primer. Doncs si comencem a trencar ja pactes, jo no vull saber què passarà quan les coses siguin més importants i quan es juguin fases ja de vida o mort al Mundial. I a més contra Cap Verd, que és una de les seleccions que a Espanya és molt superior a elles.
A mi això és el que em crida més atenció. Si el primer partit fos contra Uruguai, jo crec que no hi hauria gran cosa a dir. I és més, com deia abans la Sònia, el primer que vol jugar contra Cap Verd és l'Amin.
Sí.
Ho dic perquè no hi ha cap voluntat d'esbocinar de la Fuente. A mi el que em crida l'atenció és aquest contrast entre fer el paperot, enviant gent aquí, estigueu tranquils, que serem prudents, i, escolta, que me lo quiten de les manos. Si pot jugar el primer partit, jugarà el primer partit.
Jo és que vull creure que Luis de la Fuente és una persona sensata, perquè jo ara, si jo fos seleccionador espanyol, és que el primer partit correria risc zero.
Clar.
Perquè jo vull que la Lamine arribi a la final del Mundial.
És
a dir, que pateixis contra Cap Verd, que és una selecció debutant i a priori molt inferior a Espanya.
Jo crec que si fos seleccionador, encara que els metges em diguessin que està bé, ni així el faria jugar.
Nosaltres ens ho mirem amb òptica Barça, però fins i tot amb òptica espanyola és un disbarat. Mm-hmm. Perquè t'arrisques a perdre'l...
Però potser ella està pensant en això, en fer-lo jugar un quart d'hora,
ja,
perquè agafi
ser,
ritme sí. després d'un
no,
temps parat...
Que és veritat que ha dit, si creiem que és millor que s'entreni i que no jugui, ho farà.
És un rival que et permet guanyar 4 o 5 dies.
Totalment.
Sí, sí.
Jo crec que és evident que fa aquestes declaracions, però vull pensar i crec que no arriscarà.
Però aleshores que hi guanya.
I ja fa dies que va deixant anar amb missatges si s'ha de prendre algun risc és ara.
A veure, les entrevistes que ha fet ho ha dit a totes.
I no entrevistes. Mm. Des del dia que va sortir la llista, que era evident que la miniseria, els mitjans de comunicació que segueixen la selecció espanyola, tots van dir Lamine jugarà el primer partit. Mm. I un pot ser un despistat, però quan tots emeten el mateix missatge és que aquell missatge surt de la Federació Espanyola i és inequívoc. Després de la Fuente, en públic, fa malabars.
Jo vull pensar que potser sí que juga, però fa una mica el que fa Flick, normalment. Flick fa, quan tornen de lesió, és mitjoreta, després mitja part, i després ja és titular. Jo vull pensar que farà això.
Però quin sentit té jugar?
Un quart d'hora o 20 minuts.
Perdó, però no digues això.
No, si està bé, pues, si no està bé, no jugarà.
No,
o sigui, jo m'imagino que el que vol de la Fuente és que sigui titular contra Uruguai. Contra Uruguai, sí, perquè contra Uruguai el partit pot ser molt important.
Sí, sí.
Perquè jugaràs la primera plaça del grup, possiblement, i si quedes primer, bé, però si quedes segon, te'n vas a jugar contra Argentina als 16ens de final i te'n pots anar cap a casa als 16ens de final. Ja, és aquell el partit que ha de ser titular, la Min.
Mm. A mi el que em sorprèn és quin sentit té jugar amb un 11 de titulars... Si fos jo seleccionadora, quin sentit té contra una selecció que és molt més inferior a tu?
Bé, això jo també ho entenc. Sempre diuen els que hi han jugat que el primer partit hi ha nervis, Vaja, ens hem atipat a veure debuts mundialistes. Argentina, Qatar va debutar perdent contra Aràbia Saudita. Per això, vull dir que a mi això... És a dir, jo no faria un 11 suplent, però sí que en trobo... estrany córrer riscos amb la teva principal estrella.
Això, però jo crec que això no només val per Lamine, val per Lamine, val per Nico, val per Miquel Merino, que no va jugar l'altre dia a la final perquè també estava tocat. Tots aquests, vull pensar, que teòricament serien titulars tots en una final, que no arriscarà el primer partit.
Sí, tot això s'entén perquè, a més, Lamine fa 6 setmanes que no juga i en falten dues perquè comenci el Mundial. Per tant, quan comenci el Mundial, Lamine farà 2 mesos que no juga, gairebé. Jo entenc que necessitarà agafar ritme, però vaja, com ho gestionin, a mi em genera curiositat, sobretot pels missatges que emeten i que emet Luis de la Fuente. En fi, com sempre, a punt per patir per la salut, en aquest cas de Lamine i dels altres 7. Aquest Lamine és un nom, l'altre no és a la llista de 26 que aniran al Mundial, però sí, Roger, és aquests dies reforçant el combinat espanyol, és el de Marc Bernal.
Sí, Lamine demà no jugarà segur, evidentment, en aquest amistós contra l'Iraq, a la Corunya, i sí que ho podria fer Bernal, que forma part d'aquest grup de reforç, de suport, que aquests dies completen els entrenaments aquí a les Roces amb els jugadors de l'absoluta. I està previst, de fet, que demà jugui Marc Bernal, que debutarà o debutaria amb la selecció absoluta. I avui n'ha parlat de la Fuente i diu que està molt content amb el jugador del Barça i li veu una projecció brillant si continua fent-ho com ho està fent.
Estamos muy contentos. Marc ha hecho una grandísima temporada. Tiene un futuro esplendoroso. Sí, sigue trabajando con la misma intensidad, con la misma dedicación, con el mismo sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Si sigue en esa línea de trabajo, de profesionalidad, podrá llegar lejos. Es muy buena noticia para nosotros porque, y para su club y para él, porque vamos a disfrutarlo todos. Así que, contentísimos.
Doncs sí. Per cert, Roger, més enllà de que Bernal entenc que se'n va de vacances demà, no? Demà juguen a Riazor i els que no van al Mundial ja agafen vacances, oi?
Sí.
Està bastant clar què vol fer la temporada vinent, més enllà de la competència que comentàvem al mig centre fa uns dies al Torquelab.
Sí, ell es vol quedar, eh? Ell descarta marxar, només pensa quedar-se. Ho dic perquè sí que podríem dir que va estar a punt de marxar l'hivern passat, era una possibilitat. Ell no tenia gaire clar què fer i volia minuts. Després de la lesió és veritat que potser no va tenir els minuts que buscava i es va plantejar marxar. Havia sortit l'opció del Girona, també la del Como, l'equip de Cesc Fàbregas, i va estar a punt de sortir cedit, però ara ha canviat. Ara ha tingut més protagonisme en aquesta segona part de temporada. Ara veu que l'aposta del club per ell realment és ferma, que no vol dir que abans no ho veiés tant, però ara sí que veu clarament com el club aposta per ell, que és veritat. El club ens diu que aposta per Bernal i que compta amb ell, tant Flick com la direcció esportiva. Vol estar també al club de la seva vida, que és el Barça, i també, pel que ens diuen, a prop de la seva família, de la seva gent, que forma part del seu dia a dia. Doncs ell considera això molt important, com també la resta a l'hora de voler-se quedar. Per tant, ell no vol sentir a parlar d'ofertes que han arribat, en els últims dies han arribat ofertes per ell, però ell es vol quedar. I també hem de tenir en compte que si marxa Caçador, doncs per ell això és bo. Ell es vol quedar 100%, però és que, a més, si marxa Caçador, doncs això li obre un forat i li treu competència,
sí,
a la plantilla.
Sí, tot i que jo crec que Caçador queda al retrovisor de Bernal i la competència de Bernal és De Jong i fins i tot Gavi, que en aquest últim tram de temporada ha jugat de mig centre. És a dir, que a mi m'encaixa que Bernal es vulgui quedar, m'encaixa que el Barça vulgui que es quedi.
Passa que la seva edat, si es queda, ha de ser per tenir minuts.
Clar, és que la realitat de Bernal, que ha acabat bé la temporada, és que fins que De Jong es va lesionar a la primavera, jugava poc.
Sí, sí.
I és un escenari que es pot repetir la temporada vinent, o no. O pot ser que Flick digui
Hauria d'intentar no ser la tercera opció, perquè si t'has de quedar com a tercera opció és que tindrà realment...
Seràs Caçador.
Sí, exacte. També t'he de dir que Caçador potser era la quarta o la cinquena, perquè Eric passava per davant.
També és veritat.
També any de Mundial, molta càrrega, potser física, que toquem fusta, evidentment, que no hi hagi moltes lesions, però sol haver-hi més lesions. Sí que és veritat que jo coincideixo, és molt jove Marc Bernal, si no té minuts al Barça... Potser l'opció de marxar cedit, sí. Evidentment, marxar traspassat mai a la vida. Jo no el traspassaria ni de bon tros.
No, jo crec que s'ha de quedar. Per mi és molt bo. Possiblement tots teníem al cap que la parella de Flick és Pedri De Jong, tot i que al final de temporada ha estat més Pedri Gavi. Però Bernal comptarà amb molts minuts per començar el que deia la Gemma, no? Els anys postmundial necessites dues plantilles, o sigui, dues plantilles, dos equips titulars, perquè hi ha lesions, i possiblement quan comenci la temporada el titular sigui Bernal, perquè hem de tenir en compte que els mundialistes arribaran potser faltant 10 dies abans de començar la competició, i els que estan aquí, que són pocs, un d'ells serà Bernal, possiblement serà titular. Jo crec que hi haurà minuts per tots. Si et fixes el que ha fitxat ja el Barça com Gordon i el que fitxarà o vol fitxar, això fa pinta de 18 titulars.
És veritat que sempre estàs a temps, com va passar, ho deia ara el Roger, l'hivern passat. Si al mercat d'hivern resulta que la realitat és que no està jugant regularment, aquí sí que vaja, jo estic d'acord amb la Sònia. Si s'ha de quedar és per jugar no un partit cada mes, sinó jugar...
Però fixa't si el mercat d'hivern passat, que no havia jugat res, i tots pensàvem que ni sortiria cedit, i no va sortir cedit, perquè ni ell més o menys va voler, ni el club va voler, jo crec que ara en aquests darrers mesos sí que ha tingut protagonisme.
Sí, sí.
Aquest es quedarà segur, i jo estic amb el Ferran, que l'any que ve jo crec que tindrà molt protagonisme.
Jo això tinc curiositat per veure, perquè Flick el tema de les rotacions el porta d'aquella manera, tot i que és possible que...
Sí, però ha jugat. I ha jugat i venia de no jugar res. Jo crec que ara, jo dic, estan de menys a més, jo crec que l'any que ve...
Però aquí la cosa és que a Flick li agrada molt De Jong i li agrada molt Gavi. I a tots dos els veu de mig centres. Sí,
el problema és que té tres mig centres...
Clar, i de moment aquí ha donat més minuts. Quan ha tingut oportunitat és els dos primers. És a dir, jo sí, si hagués d'ordenar-los per esglaó, mateix no sé si posaria De Jong o Gavi de primeres, però ja el següent ve l'altre.
Això que diu el Ferran és veritat, que és per dinàmica de pretemporada pot ser tranquil·lament que la temporada
que comenci Bernal
i si està bé pot ser que li costi als altres.
Sí. No, i que tu dius que és cert que Flick és un poc amant, podríem dir, de les rotacions, i que a vegades hi ha un partit de Copa, no, per exemple, a Guadalajara va jugar a Lamin, o a l'altre partit va ser...
Albacete,
també va jugar a Lamin. Sí, va jugar sempre.
Sí, tot i que aquí per mi va donar una pista molt clara, que és a Lamin no li agradaria descansar. Sí,
una mica com Messi. Però és cert que crec que si tens dos equips molt titulars, doncs, per exemple, aquell mes de gener, que és mortal amb la Copa... Llavors sí que has de fer rotacions, poden jugar tots.
És que això és l'altre, els grans equips d'Europa, tant Arsenal com PSG, compten pràcticament amb dues plantilles per donar minuts a tothom i per continuar mantenint el nivell. Per això no han arribat a la final de la Champions.
L'altre dia sortia l'estadística de, no sé si són els 7 o 8 titulars del PSG, els minutatges amb Lliga eren ridículs.
Sí, exacte. Sí, però és que
a la Lliga francesa... Flick també rotaria a la Lliga francesa.
No, però jo recordo el Pep Guardiola quan estava aquí, al mes de gener feia pràcticament dos equips, un per la Lliga i un per la Copa.
És veritat.
I sempre arribava, quasi sempre arribava a la final de Copa, perquè feia dos equips. Recordo una Lliga, que és una de les que perd, és perquè té uns enfrontaments de Copa molt complicats, no me'n recordo contra qui, Real Madrid, Atlético Madrid, i a l'equip titular el posa més a la Copa que a la Lliga, i a la Lliga perd un parell de partits i perd la Lliga.
Molt bé, doncs veurem què passa amb Marc Bernal, però de moment la decisió per part del jugador i per part del Barça també és clara, tal com ens recorda el Roger Arbusà. Arbu, alguna cosa més des de Madrid?
No, que demà acaba la Corunya, demà a la nit aquest partit, Espanya-Iraq, i ja podem resar, tot i que diu De La Fuente que ha vist fotos de Riazor, de l'estat de la gespa, i que està bé, que la gespa està bé, i que per tant no hi haurà problemes, però bé, veurem demà com està la gespa i perill a possibles lesions.
Molt bé, doncs veurem, i també veurem qui fa jugar De La Fuente, perquè hi ha aquests jugadors de reforç que alguns tindran minuts, vaja... Avui ha dit que vol que sigui un partit útil per preparar el Mundial, però és possible que sigui una barreja estranya. Roger, fins demà, gràcies.
Que vagi bé.
Dos quarts de vuit del vespre, ha d'haver començat a la piscina de Sant Sebastià la tornada de la final femenina de l'Eurocup entre el Barceloneta i el Catalunya. El Cata va guanyar de 5, 14-9 a l'anada. Per tant, David Ubach, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Avui al Barceloneta li toca remuntar.
I de moment ho està fent, guanya 2-0, molt bon inici de partit de les locals, de les marineres, empeses pel públic, omple aquí la piscina de Sant Sebastià. Ara mateix Atlètic Barceloneta 2, Catalunya 0, a 5:41 perquè s'acabi aquest primer quart. Gol primer d'Alejandro Aznar de Planal, i ara aquest amb superioritat una altra vegada de Clara Díaz per situar aquest 2-0.
Molt bé, molt d'ambient a la piscina de Sant Sebastià.
Sí, moltíssim. Com, vaja, un partit de Champions al d'alta volada de l'equip masculí, l'equip femení, doncs, fent les primeres passes en competició europea, i opta el títol ara mateix, la renda del Catalunya, que és de 3 gols amb aquest marcador que tenim. De moment, l'Atlètic Barceloneta, doncs, fent valer l'alè del seu públic, sí.
Doncs 2-0. N'ha de remuntar 5. Tot just acaba de començar el partit i n'estarà pendent el David Ubach. La part bona és que sigui el Catalunya, sigui el Barceloneta, tindrem campiones catalanes a l'Eurocup. Un altre gol?
Un altre ara del Catalunya que retalla distàncies i situa el 2-1. Però el que tindrem és això, campió català segur, primer títol de la història de qualsevol dels dos equips.
Fins ara, David.
Fins ara. Amb les oles una mica i després m'agafes fort. La cintura preferida o la nena del teu cor.
Sóc el teu baby, 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 baby. Ui, neta. Actua avui el... Avui?
Sí. Ja... Avui, avui.
Hòstia, que ja va al Primavera Sound, avui.
Avui hi ha Ovineta, Guitarrica i un altre, un grup bueno, britànic.
El... Guitarrica és el que hem sentit quan donàvem pas a David Ubach. Guitarrica de la Fuente.
No, no tinc el gust.
No? Perquè no, segur que has escoltat alguna.
Ah.
Lluís de la Fuente, de la Fuente. No,
molt bé.
Rica de la Fuente. Sí, home.
O sigui, avui el Primavera ja va. Jo pensava que començava dijous.
És el dia de l'estrena, avui, no? Sí, avui
és com una prèvia.
Sí. Però ho fan allà al fòrum i tot.
Sí, sí, no?
Sí, sí, sí.
Caram.
Les cares de Costa són...
No, no, no. No, escolta, ja sabeu que he vingut aquí a aprendre. Ja, ja, per això...
Això és Guitarrica.
No ho he sentit a la meva vida. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, què tal?
En els últims dies hem estat parlant i molt de la davantera del Barça, que si Julián, que ja queda més lluny Joao Pedro, Kane, per petició expressa de Bernat Soler. Arran del fitxatge de Flash Gordon queda el fil de Rashford. Què passa amb Rashford? Com està el futur immediat de Rashford?
Passen moltes coses i no em passa cap a la vegada. A veure...
Bé, és un bon titular.
No.
Gràcies, Ramon Salmurri.
No, és que o sigui, ara mateix realment és una pregunta difícil de respondre, perquè el que hagi de passar amb Rashford està a expenses del que passi aquest mercat d'estiu del Barça. Diguem-ne que és una bala que el Barça té a la recàmera i que ha de decidir si executa o no. I ho decidirà en funció de què? Doncs, primer, de les entrades, és a dir, si acabes fitxant a Bernardo Silva, Gordon per descomptat que ja el tens signat, i un nou, doncs, òbviament, Rashford no t'hi cap. Però si algun d'aquests fitxatges no s'acaba donant, doncs Rashford és una possibilitat. I també, evidentment, de les sortides. Per descomptat, la de Bardaggi, però imagina't que, pel que sigui, Rafinha, després del Mundial, acaba dient que vol marxar. Doncs aleshores, sobre l'escenari de... Sí, sí, que no passarà, que no passarà. Però imagina't que acabi passant. Doncs aleshores la possibilitat de Rashford està damunt la taula. A veure, la Laia parlava avui, la Laia Tudel, amb l'entorn del futbolista i diguem-ne que des de l'entorn dels jugadors considera que el Manchester United no està disposat a acceptar una rebaixa en les condicions en aquesta opció de compra de 30 milions d'euros. Bàsicament perquè, 1, ha fet una bona temporada amb el Barça, i dos, hi ha un Mundial per endavant. I, per tant, des del Manchester United entenen que ara mateix rebaixar el preu del futbolista no té massa interès.
És veritat que aquí hauria d'aplicar allò que ens ha passat 10 milions de vegades, que és aquest jugador el voldrien X equips, però amb la fitxa que té no el vol ni sa mare. Jo crec que...
Jo afegiria un I3, que a Anglaterra hi haurien molts equips que pagarien 30 quilos per Rashford.
Sí, però la fitxa de Rashford no ho sé.
Jo crec que sí.
Sí?
A Anglaterra.
16 nets, eh? Cuidao.
L'Aston Villa, que va jugar mig any cedit l'any passat i que ho va fer molt bé, doncs l'Aston Villa no pagaria 30 quilos i la seva fitxa...
És que 30 quilos...
És guarda la Champions, l'Aston Villa...
És una xifra...
No, el preu de traspàs a mi no em sembla cap bogeria, al contrari, fins i tot diria que per un jugador d'aquest nivell és barat, però la fitxa jo no estic tan segur que la pugui assumir. Ara estàs fent allò que em retreus a mi, m'ho vas retreure amb Lewandowski... Jo crec que 16 milions nets per temporada és una bestiesa que poden pagar molt pocs clubs a Europa.
Però si ell es queda aquí, no li pagarà 16 milions per temporada.
No,
per tant, la resta de...
Ja, però és que Rashford, que sapiguem, es rebaixa la fitxa aquí. Per anar a jugar a l'Aston Villa, no sé si se la rebaixa. Això estic especulant, potser sí.
Si voleu, fem una cosa, acabem la informació i després la comenteu.
Tens raó.
Perquè així us podré explicar...
És molt sentit.
No, és que us podré explicar...
No, té raó. És molt...
vol seure aquí.
No vull acabar la informació amb la qual m'han donat pas.
No passa, perquè, no passa si vols... sovint, però té raó que és millor primer explicar la informació.
Vol donar explicació del que esteu comentant.
Exactament. És a dir, sobre la fitxa i el salari del jugador.
Digues.
La seva prioritat és seguir al Barça i, per tant, està disposat a rebaixar-se el sou per jugar al Barça, però tot i així, evidentment, es considera que el salari de Marcus Rashford rebaixat és un salari bastant alt.
De jugador titular, que no és el que és el Barça.
Exactament. A partir d'aquí ja podeu entrar. A si en 16 són molts, són pocs, la meitat, o el que vulgueu.
Si el Barça consideren que si fossin 10 també serien molts.
Sí, sí, clar.
Home, però és que un jugador suplent pel Barça.
És que 10 nets...
Són molts, són molts.
Potser m'equivoco, però pot ser el que estigui cobrant la minya mal.
No sé què cobra la minya mal,
jo
però...
Jo crec que la cosa no va per aquí. No, sí. Després hi ha bonus, etcètera, però...
Només recordo que el contracte acaba el 30 de juny de Rashford en la sessió amb el Barça, però que abans del dia 15 o el dia 15 hi ha la data límit, el previs que ha de fer el Barça al Manchester United per si vol incorporar el futbolista.
Clar, això en cas que vulguis pagar els 30. Si vols pagar-ne menys, o si vols regatejar amb el risc de perdre'l, no hi ha data límit.
El que queda bastant clar és que Marcus Rashford ara mateix no té gaire interès en tornar al Manchester United.
No, això cap.
Ho dic per aquell vídeo que va córrer després d'un partit que tenia una conversa amb Anthony.
Sí, sí.
I Rashford li deia a Anthony, que es coneixen del Manchester, tu creus que ara em volen fer tornar cap allà? Abans me'n vaig al Getafe.
Sí, sí, és una de les declaracions més dures de la temporada, sí, sí.
És que jo...
Insisteix.
El 16 de juny, jo crec que el community manager del Getafe el 16 de juny hauria d'estar atent.
Insisteixo que com li ha passat tantes vegades al Barça en contra, si el Barça realment vol Rashford, això ho ha de fer valer a favor. Van pactar 30, mala sort. No te'n vull pagar 30. Aquest tio diu que prefereix anar al Getafe que tornar amb vosaltres.
Hi ha pocs jugadors que, havent jugat a Barcelona i posem-li també Madrid, que després vulguin tornar cap a Manchester, cap a Londres... perquè no té res a veure.
A mi, si m'ho fas dir ara, i després d'haver parlat amb gent de dins, o sigui, les possibilitats de que Rashford continuï l'any que ve al Barça, jo diria que són bastant baixes.
Poques.
Molt bé.
És que a mi em dóna la sensació, perdona, Jordi, que en el moment que fitxes en Tony Gordon, és... O sigui, ho poses en una balança i dius, ja està, fitxo aquest perquè Rashford, adéu.
Per lògica seria això, sí. Però
jo tenia clar que per a mi 30 milions per Rashford em semblava, com deies tu, barat. O sigui, que no trobaries un extrem com Rashford per 30 milions segur. Ara, una vegada has fitxat Anthony Gordon, una vegada tens un acord amb Bernardo Silva que està esperant a veure si surten els altres, és que no té lloc. Per tenir en compte
però és que encara que durem 100% segur que segueix Rafinha, això...
100%. Jo no.
Jo sí.
Home, jo sentint-lo a ell,
jo sí, aquesta,
dono per fet
jo
que sí,
però aquesta temporada.
Jo, tu has dit, Rafinha, jo no donaria el 100% segur, no et diré pràcticament ningú, però la meitat de la plantilla. Jo crec que el Barça alguna cosa vol vendre aquest estiu. I podria ser Rafinha, podria ser Ferran...
És un titular que aplica pels últims 28 estius.
Hi ha molts estius, però algun estiu...
Algun dia haurà
sobretot,
de passar, sí,
sobretot
sí.
Perquè aquest ja s'ha gastat 70 milions d'euros. Si tu no has fet cap despesa, dius, bé, però si les està fent és perquè compta que un marxa.
Avui, per exemple, Koundé ha dit que no pensa surt, que no...
Clar, si comencen a reduir-se les opcions
en el llistat de baixes, en el llistat de futbolistes pels quals el Barça estaria disposat a escoltar ofertes, hi ha Bardagi, hi ha Casador, hi ha fins i tot si m'apures Ferran, i a Balde i a Condé, però no hi és Rafinha. Una altra cosa és que Rafinha...
Tu tens un pacte que va explicar Xavi
Campos. Una altra cosa és que Rafinha, després del Mundial, li entri un d'això i digui, escolta, mira, jo saps què, que ja ho he fet...
Però que s'ha pactat amb el jugador.
Jo crec que això passarà la temporada que ve.
Però que Rafinha... Després pot canviar d'opinió, perquè Rafinha fa 5 dies es va riure de la gent que deia que volia marxar, que crec que va dir que es volia quedar a Barcelona. En fi...
Això en el món de futbol no és una garantia.
No, ho sé. Home, no, però vull dir... si no sabéssim què pensa Rafinha avui... Una altra cosa és el que pensi després del Mundial, però com a mínim sabem que abans...
Mira, t'ho diré d'una altra manera. Nosaltres sabíem que els seus representants havien pactat amb el Barça que si aquest estiu el jugador li interessés i al Barça li interessés i hi havia aquesta sortida possible a l'Aràbia Saudita, i el jugador també va riure. i això nosaltres sabem què va passar. Per tant, que ara arribi, jo no dic que segur marxarà aquest estiu, ni molt menys. No, no sé quin percentatge d'opcions li dic, que jo no ho descartaria, que és el que tu has preguntat, si ho descartem. Jo no ho descartaria.
No, no, jo no descarto res, però vaja, ara mateix acostumo a creure amb la paraula de la gent. Sempre estic a temps de dir, aquest tio va dir això i no té, i no em puc creure la seva, la seva paraula. Us quedaríeu Rashford? Sí, per 30 milions, sí, regatejant el preu, sí, s'ha dit, no.
Però el que he dit, jo fins la fa una setmana sí, ara amb Gordon, i tenia en compte que el Barça vol a Bernardo, i bueno, que fins i tot Flick ja ha dit que sí, està esperant només que surti gent per que pugui encaixar Bernardo, i que jo a Bernardo el veig en moltes posicions, jo, però una de les que veig és...
D'extrem el veig poc.
Bueno, és una opció, que pugui... No, no a l'esquerra, a la dreta, per la mínim. I tenint en compte que m'imagino que més tard que aviat, però acabarà arribant un nou, no li veig lloc.
Un no?
Coincideixo. Perquè és veritat que ha fet molt bona la temporada en quant a xifres, però en quant a joc, és un jugador que encara no entén ben bé a què vol jugar Hansi Flick.
Dos nos?
I amb l'arribada de Gordon, l'únic sí seria cedit i baixant la fitxa.
Molt bé. Dos nos i mig.
Sí.
Perquè això sembla difícil que passi, o no. Però també pot ser que el United avanci l'estiu i digui, hosti, pues realment no el venc enlloc, si el voleu cedir.
Pel que em van dir al Barça, si es queda Bernardo, Rashford no té lloc.
D'acord.
És a dir, és o un o l'altre.
Molt bé. Salmurri, tu has dit que creus que no hi serà. Tu què faries?
Jo no me'l quedaria.
Doncs
no.
Hi ha tres nos i mig de quatre. A veure què hi diu la nostra audiència. Sònia Oleart, bona tarda.
Bona tarda.
La nostra audiència es quedaria a Rashford?
Doncs sí, s'ha dit 41%. No, 36%. Sí, regatejant el preu, 12%. Sí, per 30 milions, 11%. El Dani de Lleida diu sí, perquè no hi ha la plantilla cap jugador que faci el que fa aquest home. Té un míssil teledirigit al peu i és rapidíssim. El Jaume diu, jo me'l quedaria cedit perquè a les poques estones que ha jugat ha fet prous gols i bones centrades. El Macià diu, el problema no és tant el preu com si realment tindrà espai a l'equip. Si el Barça acaba fitxant un nou titular i Bernardo Silva, jo m'estalviaria els diners de Rashford i els invertiria a la defensa. El Damià diu, amb Gordon a la plantilla ara no crec que sigui necessari, sincerament tots no hi caben. A més, Rashford té una fitxa molt elevada que per molt a to que es posi o perd molts diners o ell no voldrà. I fer una altra sessió seria tornar a la casella de sortida i fa fins i tot certa mandra. A Instagram diu el Joan, sí, any d'adaptació brutal, et dona coses que no tenim o només hem de valorar els superatletes i no els bons futbolistes? La Lali diu sí i no fitxaria Julián, sobrevalorat, aniria per Cucurella. I l'Adrià diu, s'ha dit amb opció de compra a juny del 2027.
És veritat que hi ha un 36% que no se'l quedaria de cap de les maneres, però guanya l'opció sí, s'ha dit, i sumant tots els sis possibles, ens n'anem gairebé al 70%. Té bon apreci de la nostra audiència el bo d'en Marcus. Gràcies, Sònia.
Fins ara.
Salmo, alguna cosa més?
Res més, que
gràcies.
Adéu-siau.
Tant si te la bufa, ets de bona pasta o un torracollons, tria el ximplets.cat. Regals que parlen català. Som l'original. Som el que xerrem. El ximplets.cat us ofereix el torracollons del Tot Costa.
Ha arribat el moment preferit, Oriol Domènech.
Avui em puc tornar a ficar pel Jordi, no, ja?
Sí.
El parèntesis de la setmana passada.
Ho pots fer cada dia.
Sí, sí. L'altre dia m'ha fet gràcia, t'estava escoltant.
El Costa encaixa.
Amb el tema de la barcelonitis, de Riquelme, que va rajar una mica d'això.
Sí.
Pensa, home, a 4 dies d'unes eleccions, què vols, aquest pobre home?
Ja, però... El feia un candidat més modern. Segurament és el que ha de fer, eh? No, sí, però...
Si vol treure una mica el cap, què vols?
És una mica... En fi.
Avui, ara
d'aquí una estona el tornaràs a escoltar, a parlar, pujant el nivell encara...
Això passa al Madrid, passa al Barça, passa a la política i passa a qualsevol lloc.
El Costa troba que és un debat pobre, però jo hi deia, però si és que el futbol fa molts anys que és així.
No, és que... Sí, és que jo el que veig és que Florentino és com... és com molt al passat, tot i que guanyarà, eh? I dius, apareix un tio de 37 anys, un empresari d'èxit, i la idea força és... caca Barça. Doncs gràcies, Enric Elme. Venia a dir això...
Un romàntic de l'esport i del futbol, però...
Sí. Sí, un ingenu patològic. Sí, sí.
Quan, això no quan... és Riquelme
només,
no?
Ja, no, sí, sí. La Sònia apunta... La Sònia apunta amb raó que les eleccions d'aquí vam acabar igual.
Sí. Jo crec que va haver-hi uns anys que ens pensàvem que ens havíem modernitzat i que ara hi havia dirigents de veritat. Que, jo no, que havia passat el temps dels Núñez, els Gaspar, els Caneda, els Gil, Jesús Gil, el recordeu? De fet, hi ha un documental sobre això.
Una miqueta respecte a jo, sí que hem millorat, una miqueta.
Però jo crec que tornarem allò. I estem tornant.
Però allò era... Sí, Mendoza votarà en un aeroport...
Bé, però jo...
Escolta, que Mendoza...
Un moment, que l'actual president del Barça no vota en un aeroport, vota en altres llocs i vota el mateix.
Mendoza referia a Núñez com al bonsai, vull dir...
Però, no, és veritat que hem avançat...
Gil Caneda...
Però, bàsicament...
És un montón de mierda!
Però, en aquella societat, aquella gent no desentonava tant. Desentonava una mica, no tant. I ara, aquests dirigents d'ara desentonen una mica, però no tant respecte als valors actuals.
Molt bé, això és el més greu que he dit a la setmana.
T'he pogut escoltar molt perquè està molt liat.
Ara has estat jugant a golf amb Sola.
Curiosament, quan et vaig escoltar, només va ser aquest moment i vaig pensar, mira, ja tinc sentit.
Molt bé, avui us entorn a collons light, però el premi...
El premi el donarem igualment a un dels oients del Tot Costa, els amics del ximplets.cat. Us regalen una samarreta del Torracollons professional i una tassa joc amb el mateix nom. Per tant, el primer que truqui al 93-201-7474 s'endú aquesta samarreta del Torracollons.
Els ximplets.cat i les seves magnífiques samarretes i les aportacions sempre punyents, avui menys de l'Oriol Domènech. Passo per la piscina a Sant Sebastià. Ubac, com tenim el Barceloneta a Catalunya?
Doncs 2-7 ara guanya el Catalunya. Ostres. Ja veus com ha canviat el panorama. El Barceloneta havia fet el més difícil, que era començar doncs, fort, posar la por al cos al Catalunya, però la reacció de les gracienques ha estat fulminant amb un 0-7 de parcial. El primer quart s'ha tancat amb un 2-5 i ara, en els 3 minuts d'aquest segon parcial, doncs tenim un 0-2 favorable al Catalunya que deixa l'eliminatòria, vaja, amb 10 gols d'avantatge, sí, sí, per al Cata, que ja està començant a agafar la copa per una nansa, si no les dues.
Ens hem quedat sense final, tot indica que el Catalunya guanyarà aquesta Eurocup. Fins ara, David.
Fins ara.
Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo, i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
Que bé!
Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
Ai.
Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, cap problema.
Ai, ai, ai.
Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Hola!
Ja som aquí!
Aventures infinites.
Vinga, Pikachu, endavant, Llampi!
Amistats de les bones.
És veritat!
Diversió assegurada. Pokémons molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
Quina meravella!
Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
Hola.
Hola.
Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
Els oients dels matiners parlen sense embuts.
Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. I take my licks like a man, facing forward, I made my bed, it wasn't yours. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. How soon
we'd forget. 4 minuts i les 8 del vespre, hem de parlar ara de Leo Messi. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que ja prepara el Mundial amb la seva selecció i des d'allà, des dels Estats Units, avui ha sabut que li han concedit el Premi Princesa d'Astúries dels Esports d'aquest any.
Sí, el jurat ha destacat, a més del seu talent enlluernador, diuen, la seva trajectòria esportiva excepcional i la seva formidable i continuada labor solidària per promoure l'accés a l'educació i la cura de la salut dels nens més desfavorits. També assenyalen que Leo Messi s'ha guanyat el respecte i l'admiració de tots pel seu comportament exemplar dins del camp i per la seva constància, humilitat i compromís amb el joc col·lectiu. I Messi, ja des de la concentració de l'Argentina, ja ha comentat haver rebut aquest premi, ha dit que Espanya i Catalunya són part de la seva vida, que hi va créixer com a futbolista, i va viure molts anys, i que aquí també hi han nascut els seus fills, i que sempre ha sentit l'estima de la gent i que per això aquest premi per a ell té un valor molt especial. Les paraules de Messi des de l'Argentina en un post compartit, per tant, esperem que Messi serà a Oviedo per rebre aquest premi, perquè tota la informació, tota la comunicació que s'està fent fins ara és una comunicació consensuada entre els responsables del premi i el propi jugador.
Això acostuma a ser el novembre, oi? Ho dic perquè sí. El calendari amb la MLS...
Diria que és finals d'octubre.
Octubre, finals d'octubre, sí.
Bé, en tot cas, suposo que ja trobaran data. Entre les membres d'aquest jurat que ha distingit Messi, hi ha una exesportista catalana, de fet la millor jugadora del món de waterpolo del 2013, que ara ocupa càrrecs directius al Pla ADO i que, com us dic, forma part d'aquest jurat. Jennifer Pareja, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé, i tu?
Molt bé, la veritat.
Una pregunta, ja sé que no pots entrar en molts detalls de la deliberació del premi, etc. Això no, ja fa dies que ho heu votat, avui simplement ho hem sabut, no?
No, va ser ahir, avui. Ahir vam constituir el jurat, vam estar tot el dia deliberant, aquest matí també, i després ja es fa el fallo del jurat.
Molt bé, insisteixo, hi ha un cert secretisme, no, no li preguntarem a la Jennifer ni qui eren els altres candidats, i etcètera, però...
Però és el primer any que, Jennifer, tu fas de jurat o ja ho has
fet? És el segon. Va ser l'any passat el primer i la veritat és que va ser una superexperiència i aquest any ha sigut... Mira, el que sí que us puc dir és que sempre les candidatures són una passada, com sabeu, el prestigi que té els Premis Princesa d'Astúries és molt gran i ha sigut superinteressant, ha sigut un debat superinteressant i crec que, bueno, el Messi, o sigui, per sobre de tot, ha sigut un esportista exemplar i crec que se'l mereixia totalment.
Sense entrar en detalls, no ha costat gaire decidir-se per la candidatura de Messi, entenc.
Ha sigut molt interessant, eh? O sigui, no és que n'hagi costat. O sigui, és tal el nivell, com us deia, que evidentment s'ho mereixen, o sigui, més d'un esportista, no? I cada any és un problema, o sigui, no un problema. O sigui, crec que és una satisfacció, no?, que puguem estar deliberant amb perfils tan potents. Però jo crec que ha sigut una cosa que com dic, que crec que és de justícia, no?, pel jugador que ha sigut, per tot el que fa fora del terreny de joc, per tota la seva tasca laboral i social que fa, tot l'ajut... Crec que és molt més transcendit com a esportista i com a futbolista, per suposat.
A tu, com a exwaterpolista i, per tant, com a defensora d'un esport relativament minoritari, no et sap greu que aquests premis se centrin en un crac del futbol?
No, sincerament, crec que hi ha hagut perfils molt, molt diferents, no? I si fas una mica de recopilació de l'històric, no hi ha tant futbolistes, o sigui... Però jo crec que al final, a mi m'agrada molt que hi hagi també un esport d'equip, la veritat. Uh-huh. O sigui, perquè moltes vegades costa, no?, el reconèixer un jugador